Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! Podríem fer aquest editorial amb la música de fons de Temps de Silenci, perquè farem una bona regressió temporal. Situeu-vos. Tardor de 1982. Espanya es preparava per unes eleccions generals en dijous, 28 d'octubre de 1982, que suposaria la caiguda d'Aliança Popular i la pujada dels socialistes, que posarien a Felipe González el govern amb una majoria absoluta històrica. A nivell esportiu, el Barça havia empatat a un amb l'Sporting i, vaja, no convencia. Maradona i Schuster jugaven amb el Blaugrana i Latek n'era l'entrenador. Tommy Encono, porter de l'Espanyol, i es veu que havia fet un recital en Las Palmas i que les seves primeres paraules en espanyol eren para entenderse con los jugadores. A l'altra banda de l'Atlàntic, Alberto Salazar i Gret Weiss guanyarien la marató de Nova York. Una marató marcada per la calor i la victòria de Salazar, que es va certificar després d'un final trepidant amb Rodolfo González al mig d'un núvol de pols de Central Park. Lluny dels focus mediàtics, alguns codinencs van participar per primera vegada a la marató americana, quan l'atletisme o el córrer no era tan estès com ara i, evidentment, anar a Nova York tampoc era tan fàcil. Avui ens hem proposat saber tots els secrets d'aquella aventura. Ens hi voleu acompanyar? Bona nit i benvinguts a tots junts. Bona nit a tothom, és dilluns 29 de març de 2021 a Suècia. Encara queda una mica de claror, està mirant ja si teníem una mica de llum. Amb aquest canvi d'horari la cosa sembla que ja s'allarga, ja li tenim el pèl al coll a l'hivern. I avui comencem un Tujugues especial. Fa uns quants dies rebíem un missatge que ens deia... Podríeu parlar... Espera, que intento... Mira, no estava previst, però intento recuperar-lo. Intento recuperar-lo perquè ens deia una cosa així com... L'altre dia vaig veure anunciat que al programa del Tujugues fèieu menció dels 3 dies dels cingles. Vaig pensar que estava molt bé, perquè en aquella època era tot un esdeveniment i un reclam. Però amb els anys que fa que corro, t'asseguro... I t'asseguro que ja en fa uns més de 40, sempre recordaré com uns herois dels anys 70 i 80 diversos codinencs de Sant Feliu que van anar a la Marató de Nova York. I avui en podrem parlar, perquè ens acompanyarà a l'estudi la Maria Antònia Dorsa, que farà de portaveu de tots ells i ens explicarà les aventures d'aquella excursió. La veritat és que és un programa que ens ve molt de gust, particularment perquè jo, per exemple, quan es va córrer aquella marató, encara no havia ni nascut, i l'Àlex era un xavalet, vull dir que, i els altres, evidentment, no estaven ni planificats. Per tant, ens ve molt de gust parlar d'aquest programa. Però repassarem més coses, parlarem del futbol, parlarem de l'hoquei, i repassarem una mica l'actualitat de Sant Feliu. I ho farem com sempre. Avui ja no el tinc al costat i el trobo a faltar. L'Àlex Mir, bona nit.
Bona nit, què tal, com estem?
Bé, tu?
Avui ja podríem dir bona tarda, des d'aquí Sant Feliu, perquè realment entra un solet per la finestra molt agradable i es nota el canvi d'horari, es nota la primavera i, bueno, ja ha canviat l'ambient, ja.
Doncs va, farem això, farem bones tardes a partir d'ara. Àlex, avui un programa ja interessant, d'aquests que no sabem què esperar-ne, oi? Perquè som conscients que ens explicaran coses que segur que no sabíem.
A mi ja saps que aquestes funcions de ràdio m'encanten. Vull dir que jo desitjant ja de poder parlar amb la Maria Antònia i conèixer les seves experiències d'aquest aconteixement tan xulo com és aquesta visita d'aquests Sant Feliuencs a la Marató de l'any 82.
Però aquest cap de setmana també han passat més coses i han definit el protagonista o protagonistes del cap de setmana.
Efectivament, aquesta setmana, sense cap mena de dubte, els protagonistes són els germans Nortes. Perquè, com dèiem, avui no tenim un protagonista, en tenim dos. Aquest diumenge jugava un derbi al municipal, un derbi de futbol, com els d'abans, amb públic, amb crits, amb polèmica... Un derbi que el Sant Feliu es va veure derrotat per un Mollà molt ben posat al camp. Però el comentari d'avui no és pel derbi en si, sinó per dos germans que ahir es van trobar sobre la gespa. Un que tornava al Sant Feliu, en Jeb, després del seu periple pels Estats Units, i l'altre que tornava amb la samarreta groga i negra del Mollà, l'Eloi. El futbol té aquestes coses, retrobaments inesperats, rivalitat dins el camp i, sobretot, estimació a fora. I això és l'esport, i això és lo bonic. I aquesta setmana, dos germans tornaven a jugar junts, però com a rivals, fent que el derbi fos encara més especial, sobretot a Can Nortes.
I avui, en relació amb això, també, el Tu Jugues estem d'enhorabona, perquè estrenem col·laboradora. Estrenem la Carla Massiques, que ens farà l'anàlisi tècnica d'aquest partit del Sant Feliu i dels que vinguin, perquè ens ve molt de gust també poder comptar amb veus femenines que hi entenen d'esport i que en parlen amb coneixement de causa i amb propietat. Però també, aquest cap de setmana, a part de futbol, hi ha hagut més esports i fem el repàs dels resultats de la jornada. Gerard López, bona nit, bona tarda, i Aleix Serrats, bona tarda.
Què tal, tot bé?
Molt bona tarda
a tothom. Doncs, sense entretenir-nos més, 8 i 7 minuts, repassem els resultats de la jornada.
Arrenquem amb el futbol. Tercera catalana, masculí.
Sant Feliu 1, Mollà 4.
I el quarta catalana, masculí.
Romassà 0, Sant Feliu 0.
Tanquem la jornada amb l'hoquei. Hoquei Palata, masculí.
Arenys 4, Sant Feliu 1.
Segona catalana, masculí.
Sant Feliu 6, Tona 2.
I el segona catalana, femení.
Sant Feliu 0, Sant Cugat 6.
I per arrencar el Tu Jugues com cal, fa falta repassar la Lliga Tu Jugues. Pau Ibars, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé. Contenta que sí, ja, doncs, ja tingui una mica més d'alegria, una mica més de, no?, una mica més de xitxa. Que si no, era molt
encara,
bonita aquesta.
Això, encara tenim uns forats, eh?, a la taula aquesta de resultats, però
sí,
en vindran més. Doncs va, vinga, repassem a la Lliga Tu Jugues.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Doncs vinga, aquesta Lliga Tu Jugues amb algun partit ajornat com el bàsquet.
Sí,
com ha quedat?
El bàsquet l'hem tret directament. Sabeu que els partits que ja no... Bueno, com que portem aquesta temporada així especial, els partits que s'aplacen els traiem i els tornem a posar quan es juguen, perquè si no és un xou. Vale, per tant, tanquem la jornada amb aquests 5 partidets. Només hi ha un encert de resultat, que és el del Dani Fonoll, que encerta el segona catalana masculí, s'emporta aquests 7 puntets per aquest partit, i la resta, doncs, algun sentit més amunt, més avall. Evidentment, el tercera catalana, doncs, hi ha poca gent que se'n porti punts, tot i que el Jordi Madró encerta el sentit, que és l'empat a 0, no, això, si no vaig errat?
Mm-hmm. Del futbol B.
Ah, no, perdona. Ho estic dient malament. Del tercera catalana... La derrota, perdona. La derrota del Sant Feliu amb el Mollà. En tot cas, el Dani Fonoll és el líder de la setmana. 13 puntets, juntament amb Joan Moreno. Aleix Serrats i Pau Ibars, aquí a Tujugaires, amb 11 puntets els dos. I en tercera posició també empat amb 10 punts entre el Jordi Madró i el Toni Luque. Això fa que la classificació general, doncs... segueixi Joan Moreno líder amb 67 punts. Raúl Jiménez segon amb 53. Un més... que l'Aix Balaguer, 52. Assalto a la quarta posició per un servidor, 51 puntets. I Joan Serra, 5è, amb 50 punts. Ja està. Així que és el som de la jornada, diguem-ne. Més enllà de que, bueno, doncs clar, de que l'Àlex Mir segueix donant peixet i aquestes coses que passen a vegades, però bueno.
Crec que tinc el micro parat, potser. Ai, no, no.
Sí? No.
Puc parlar, no, no, no.
Pots parlar. Tens veu i vot.
És que ara estic ara repassant dades i coses i, bueno, de seguida que ja tingui una mica més familiaritzades les competicions, llavors ja puc entrar per una mica apostar amb causa. Però, si
Àlex,
també apostar per apostar, allò, vaig allò al casino.
Allò d'apostar només a la segona volta, pensa que aquest any només n'hi ha una de volta.
Sí, no, però tots tranquils, que ja sabeu que a mi m'agrada apostar bé i això està al caure, està al caure.
I... Et seguirem esperant, Àlex, no pateixis, et seguirem esperant.
Perquè no pateixis gaire, Gerard López s'ha solidaritzat amb tu i també ha fet un rosco com a catedral, llavors...
Però el Gerard potser és perquè ha apostat
no
i
ha,
no ha encertat
no
una.
Problema, no hi ha problema.
Potser seria diferent, eh?
Sí.
Aquí hi hauria un
matís. Jo no vaig apostar,
aquí hi hauria un matís, eh? Ell diu que no ha apostat, però això s'hauria de verificar bé, eh? Perquè jo crec que el Gerard...
Verificarem.
De fet, el diumenge m'ha dit que havia apostat i jo estic tinguent molt mals resultats amb aquest cap de setmana i em va dir alguna cosa així, però no ho sé, jo. Bueno, no ho sé.
Jo, Àlex, estic com tu, també estic donant peixet i ja ho veurem aviat.
Doncs va, amb la jornada situada, resultats repassats i tot plegat, ens hi posem avui amb una convidada molt especial en el programa d'Altojugues.
October 24th, 1982. New York City Marathon race day was hot. So was the action at the front of the race. For the two previous years, Alberto Salazar had dominated the race. But in 1982, on Central Park South, Salazar has company. Rodolfo Gomez of Mexico, undefeated in his last three marathons, was going stride for stride with Salazar. Entering Central Park on a dirt path with a quarter mile to go, Salazar accelerates and gets some daylight on Gomez. Alberto Salazar carried the daylight all the way to the finish line for his third straight New York City Marathon win. Salazar and Gomez, one of the classic New York City Marathon duels. The 1982 Cloud of Dust, a New York Roadrunner's great moment.
Gràcies. Gràcies per les indicacions. Ara sí que ens en sentim. Comentar-vos això, que sentíem la crònica aquesta. Ha costat trobar cròniques de l'època en espanyol i hem agafat un resum que havíem trobat a YouTube en anglès d'aquesta marató de l'any 1982. La van definir com la marató del núvol de pols, perquè quan van entrar a tota la caravana motoritzada a Central Park, doncs
es va produir un núvol de pols important. Nosaltres avui hem fet aquesta regressió històrica per poder-nos situar en aquell any, perquè ens ve molt de gust parlar amb la Maria Antònia d'Orsa. Maria Antònia, bona nit.
Hola, bona nit. Pell de gallina,
Antònia, eh? No l'he sentida, pot ser que hi hagi algun...
Pell de gallina, anuncent.
Emocionant, no?
Sí, amb la música...
És nostre, eh? Nostre, jo no la sento, però ja ho recuperarem. Ah, calla, que és culpa meva. No, però ara vinc vale, vosaltres.
Pues, va,
ara,
metros.
Ara sí, ja està.
No, anava a dir que, Maria Antònia, com han canviat les coses, no? Perquè al final, aquella primera marató de l'any 82, ens hem de situar a Nova York, 16.000 participants. Per comparar-ho ara, 50.000 participants són els que corren a la marató de Nova York i bufetades per aconseguir un dorsal, no? Perquè al final és molt complicat poder aconseguir un dorsal. És una cursa que amb els anys s'ha anat fent doncs, molt tradicional, amb molta fama, molts corredors que tenen moltes ganes d'anar-hi, que hi ha un rerefons benèfic, que a més cada any es recauden molts diners per entitats benèfiques, i que, com deia, no? com a cosa curiosa, i llegint una mica la crònica del país de l'època, doncs feia referència als 2 milions d'espectadors que hi havia al carrer, doncs, que havien sortit per veure els corredors, no? Clar, quan veus aquestes dades i només de llegir-les, un ja pensa, ostres, no? I en aquell moment que la gent encara doncs, no corria maratons com avui en dia, no? Que és una cosa ja més extensa, que n'hi ha moltes i que hi ha molta gent que es veu amb cort, ens trobem a l'any 82 amb un grup de codinencs que, escolta'm, decideixen agafar l'avió cap als Estats Units i anar a córrer la marató de Nova York. Però comencem pel principi. Com decidiu això de dir, ostres, anem a córrer la marató de Nova York, va?
Bueno, és que res, vam decidir-ho perquè vam començar a córrer uns anys abans. Ens vam entrenar molt, vam fer moltes curses petites, llavors vam anar a la mitja marató i clar, com que vam veure que teníem fondo, ens van dir, bueno, doncs ara heu d'anar per marató. I, esclar, vam entrenar per fer marató. I en vam fer-ne a Barcelona. Jo em vaig fer dues a Barcelona i una a Nevrissac, a Alsàcia. I llavors ens van dir, és que ara heu d'anar a fer la de Nova York, perquè és la número 1, i ja que esteu entrenades, doncs s'ha de fer. I el nostre amic Joan Sant Martí, que es va morir el 84, era el que ens va animar molt a que féssim aquesta cursa, perquè ell ja havia fet la de Boston. I així es va anar.
Perquè tu, Maria Antònia, en aquell moment corries de forma habitual, corries curses...
Mira, vam començar a córrer a una edat, per exemple, em sembla que teníem uns 24 anys, cansades de discoteca, vam dir, ara hem de canviar el rotllo. I ens en vam anar, un bon amic també ens va dir, si mengeu tantes enciamades de Can Moncho, us engreixareu molt. Millor que feu de port. I vam començar a fer de port, ens vam posar unes bambes, vam començar a caminar i córrer, i ens vam anar animant. D'aquí a Sant Feliu també hi havia una bona colla, que hi havia el Medina, hi havia els del Prat de Dalt, la Carme Berenguer, ens van animar molt, i el Cisco, i els seus fills, i tots anàvem a córrer cada dia, i ens vam fer un grupet. I vam fer, ja et dic, moltes curses populars, totes. I a mica en mica vam veure que podíem fer més i vam arribar al màxim, que era la marató.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Com que la de Barcelona va anar tan bé, vam dir la de Nova York també.
Això serà d'allò. Ton, a més a més, decideixen fer aquesta expedició, aquesta primera expedició a Nova York, a l'any 82, però no hi va la Maria Antònia sola.
No, això, hem de parlar dels que em van acompanyar, que és molt important. Jo sola no, jo sense la Montse Ortega segur que no hi has anat, perquè fèiem un equip en un tàndem. Totes dues anàvem a 10 per hora, que era la nostra marca, i anàvem molt bé. I el Domènec Codina, que també no me recordo quina marca va fer, però sé que va arribar abans que nosaltres, segur.
Vosaltres dos veu arribar juntes, oi? Perquè la foto que avui hem penjat a l'Instagram se us veu totes dues entrant juntes, eh?
T'haig de dir que vam anar sempre juntes i vam arribar molt malament, totes dues, molt malament. Home, vam anar-hi una setmana abans. I aquella setmana vam fer turisme, no vam parar. Vam caminar cada dia, però no vam anar a veure monuments ni res. Vam anar a veure botigues de bambes. Hòstia. Només buscàvem bambes, perquè allà hi havia les New Balance i les Nike, que eren les autèntiques, perquè les que venien aquí no eren, i eren les millors, i no vam parar de caminar, perquè no teníem prou diners per agafar ni busos ni taxis. Vam anar amb els diners molt justos. Ja ens va valdre molt el bitllet.
I com s'arrenca tot aquest procés del viatge? Perquè, clar, potser aconseguir ara 4 vols és molt senzill, però potser en aquell moment veu anar sols, veu anar acompanyats amb alguna altra comitiva.
Vam anar amb la comissió de marató de Barcelona, vam anar amb els bons. El que passa que aquell any de bons, em sembla que n'eren 3 o 4. I els altres eren els acompanyants, que n'eren molts, i nosaltres, els de Sant Feliu, que no eren bons, anàvem a gaudir. i he fet a port, però a gaudir. I vam anar amb el grup de la comissió de marató, que el senyor Ramon Oliu era el que ho portava, era el pioner, va ser el pioner de marató, la primera marató que van fer a Palafrugell va ser el senyor Ramon Oliu i llavors va fer la de
Barcelona. Que a més m'ha fet gràcia perquè la crònica de l'època del País fa menció a que es fa una comitiva doncs, espanyola i fa menció a que es fa una comitiva independent de Catalunya. I sí. Així com la resta d'Espanya viatgen en una sola comitiva, sí. Des de Catalunya es fa una comitiva, una comitiva independent. M'ha fet gràcia perquè ho he llegit a l'article doncs, que parlava de l'època, no? També de...
Sí, recordo que venia una colla de Ripoll, molt reivindicatius, ja venien amb la bandera catalana, i llavors allà ens vam reunir molt amb els bascos també, que els bascos també anaven en plan molt amb la seva corrinya, i bueno, ens van fer una rebuda. Ens va fer una rebuda a les Nacions Unides molt maca, ens va fer un breakfast. Com vam arribar.
No hem d'oblidar que és l'any 82, eh? Això vol dir 7 anys després de la mort del Caudillo, eh? Vull dir que, clar, sí. Que la situació no era tan
un any...
fàcil com ara. Digues.
Feia un any
del cop d'estat.
Del cop d'estat, sí, que aquí tinc una anècdota.
Aviam, dispara. Vull dir, perdó, m'ho de disparar i el cop d'estat.
No. Nosaltres vam anar, érem tres nanes joves, clar, érem molt jovenetes, va venir la meva germana també, que em va acompanyar, la Montse i jo, i clar, els pares, anar soles tan lluny, era una mica, bueno, no els feia gràcia. I teníem en aquell moment una tieta, que feia poc que havia quedat viuda, i la tieta Anita, la mare de l'Anna Maria Macià, i ens va voler acompanyar. I vam anar amb la tieta, i va ser la tieta de tots.
La tieta de tots,
I aquesta tieta, llavors aquella època no hi havia mòbils, i la comunicació era molt justeta. A mitja setmana va dir, hem de trucar a casa a veure que estem bé, que no pateixin. I quan va trucar, va agafar el telèfon una persona que estava allà a casa seva, i diu, escolta'm, no cal que vingueu, han fet un cop d'estat i no podeu entrar a Espanya. No cal que torneu. Aquell moment, aquella dona es va esverar.
No, sí, sí,
la clar. Meva germana també, mirant els llistins, mirant a veure si veia algun d'Orsa allà a Nova York que ens ajudés.
Déu-n'hi-do, quines coses de l'època.
Sí.
Maria Antònia, arribem ja al dia de la cursa, no? El dia de la cursa, que ja us prepareu, que esteu allà... Tirem enrere 40 anys i situem-nos, no? Situem-nos a la sortida, vestides de curt, preparades, escalfant, amb aquells nervis de començar una marató. Què recordes d'aquells moments inicials?
Van ser, bueno, molt perdudes, anàvem una mica perdudes. Perquè ens van fer llevar a les 6 del matí, ens van vindre a recollir un autocar i ens van portar a una illa que hi ha allà al pont Berrezano, que és allà vam començar, i ens van fer concentrar molt d'hora, clar, perquè érem... bastanta gent, i amb 3 hores de concentració per mi va ser molt llarg. Ja hi havia unes carpes, i suposo que hi havia menjar, però no el vam ni veure.
No estàvem per menjar.
I no anàvem amb pantaló curt, anàvem amb uns xàndals vells, el més vell que teníem.
Sí.
Que teníem molt a pressi, però bueno, la Montse i jo anàvem igual, totes dues amb el mateix xàndal. I allà, al moment de sortida, te'l treies i el deixaves a terra.
Yeah.
I jo recordo aquell espectacle de xàndals a terra, de xandalls.
I tothom deixava...
De tots colors.
I tothom deixava els xàndals a terra,
Sí, tot a terra, perquè llavors diu que aquella roba la recollien i la portaven per ajudar. Sí.
Que bo. I quan comenceu a córrer, vosaltres imagino que ja comenceu a agafar el vostre ritme, bueno, aneu fent... I com es nota aquest públic que està pels carrers de Nova York... Quan estàs passant per llocs que ets conscient que són llocs emblemàtics, no? Que estàs passant pel pont de Brooklyn...
Pel pont de Brooklyn...
Què se sent, no?, en aquests moments?
És molt emocionant, molt llargs. Jo recordo els ponts que no s'acabaven mai, perquè, és clar, hi havia més gent, potser quan sorties del pont. Jo recordo allà el barri de... Em sembla que era el... No sé si era el Brooklyn o el de Queen, que hi havia molta música. Molta música. I els nens de color, tots allà parant la mà perquè els hi piquéssim la mà. I això et motivava, això t'ajudava molt a fer quilòmetres, perquè jo a la meitat de la marató ja estava molt cansada, perquè al fer tant turisme no vam anar preparades per fer la marató. Ens vam cansar massa i no vam anar alimentades tampoc.
Ton, Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, A plantar-te a Nova York, en una ciutat emblemàtica com és Nova York, corrent, envoltat de corredors i vivint aquesta experiència. Déu-n'hi-do, no?
M'està fent una enveja terrible, perquè primer que no he estat mai a Nova York i és un dels llocs que tinc ganes d'anar algun dia i ara que quan ens deixin tornar a viatjar és d'aquests que tinc marcat al calendari. Però, clar, imaginem la situació, no? Clar, fa 40 anys pràcticament d'això, vull dir que... la situació... Nova York havia de ser també diferent en aquell moment, no? I el fet d'arribar allà havia de ser tot una aventura. Escolta, Maria Antònia, quan veu marxar o quan veu tornar, què us deia la gent de Sant Feliu? Va tenir alguna repercussió a l'entorn o als mitjans? Entenc que, no sé si el 9-9 existia en aquella època, però vull dir que què us deia la gent quan els hi va dir, anem a Nova York a córrer?
Bueno, veien una mica com una odissea, no? Una cosa que... Era una cosa que molta gent era impensable, no? Però no recordo gaire... Jo aquella època estava molt als saulons i no recordo gaire estar gaire al poble. Només sé que ens van fer una entrevista a la Pinya.
Ah!
La Pinya ens va fer una entrevista, sí, això sí. No sé si feia, no feia gaire que l'havien feta. Però la gent del poble, doncs, no me'n recordo gaire. No me'n recordo gaire el meu entorn. Sí que era una proesa, però...
que em sembla que la Pinya neix l'any 82, per tant, devia ser una de les primeres edicions de la Pinya.
Recordo que tenia a la portada algo molt vermell. Poder, algo molt vermell a la portada, no sé què hi havia. Poder algo de Correfoc, ja? Pot ser? No, no pot ser.
Perquè, sí, sí, perquè són del mateix any. La Pinya i el Correfoc són del mateix any.
Pues, doncs, si la teniu, em sembla que l'entrevista la tenim d'aquell...
I Maria Antònia, en algun moment de la cursa dius que tota l'estona veu anar plegades amb la Montse Ortega.
Sí, sempre.
Hi ha algun moment que diguis, ostres, no podem més, estem, pleguem ja...
No, plegar mai.
Plegar mai, això no era opció.
Plegar
això...
no teníem... Estàvem molt fotudes, però plegar no. I quan ja arribàvem al final, que ja vam entrar al centre del parc, pensàvem, ja estarà, ara ja està, però bueno, no sé quants quilòmetres hi havia, però
és almenys, petit el centre del parc, oi?
Almenys, no s'acabava mai, i jo sé que li deia, jo em moro, i ell em deia, jo m'ofego, i es veu ja, aquella foto es veu de l'arribada, jo em moro, i ella deia, jo m'ofego, i jo més que res tenia una gana que no, jo sou molt de vida, i tenia molta gana, va fallo, va ser no menjar, es veu que no hi havia avituallament, és que no recordo, aigua sí que ens en devien donar, però clàssic. Ni una galeta no recordo.
Estàveu massa concentrades allò amb l'efecte túnel
i volíem acabar.
I no veieu els avituallaments del costat.
No veiem res.
I escolta'm, Maria Antònia, i quan arribes allò, aquella recta final, que ja veus les banderes, que veus sí. El públic cridant banda i banda,
sí.
Que
llavors...
ja penses, bueno, aquí hi ha en volandes, no?
Vell de gallina.
Aquell soroll, aquella música, aquell...
Això s'ha de viure.
Aquell speaker, no?, que està comentant la jugada, que ja veus les banderoles, que ja ho veus tot. Què se sent en aquells moments? Perquè suposo que va ser un moment superespecial, no?
Sí, és molt emocionant. Pell de gallina, total, eh? Però jo, allà, aquesta, les altres que vaig fer, poder sentir més com un orgull. Aquí, sentia unes ganes d'acabar, i el que em va emocionar va ser sentir la veu de la meva tieta i de la meva germana. Ja sou aquí! Això és el que més em va emocionar, perquè estàvem molt, molt agotades, molt.
He trobat la Pinya, nois, d'aquell dia.
L'has trobada.
L'he trobada. I té una memòria prodigiosa, perquè la portada era vermella.
Sí.
I sí, llavors podem compartir el link després perquè la gent se la pugui mirar.
Doncs déu-n'hi-do.
Sí, sí, hi ha un esment xulo de l'excursió aquesta a Nova York. Número 7, Pinya número 7, novembre del 82. Vull dir que ja ha plogut. Maria Antònia, has seguit corrent?
Mm.
O vas seguir corrent després de la marató? O va ser allò d'arribar a la marató i dir, vale, fins aquí, punt.
Sí, vaig acabar la marató de Nova York, vaig dir, n'he fet 4, i dic, ja no sóc bona, no faré mai bona marca, jo feia, ja veieu, 4 hores, bueno, la de Nova York va ser 4 hores i 11 minuts, però les altres 4 hores justes, dic no, ja ho he fet, m'ha agradat molt, però no vull seguir corrent. Me'n vaig tornar a anar a la discoteca.
Però tot i això...
Però això em va quedar a les ganes de fer deport, i ara camino, ara disfruto molt caminant.
Però tot i això, encara que diguis, bueno, pues ja no corro cap altre marató, no?
Sí.
Al final, quan ara ho veus en perspectiva, no? Suposo que et deu omplir d'orgull el fet de dir, escolta'm, Jo tinc les meves 4 maratons a l'esquena,
sí,
que no tothom ho fa.
Sempre que ho comento, tothom diu, ostres.
I a més, vaig posar el meu broche d'oro a la marató de Nova York, que no tothom ha tingut la possibilitat de poder-la córrer, no?
Haig de rectificar una cosa, la Montse sí que corre, eh? La Montse Ortega sí, ella encara corre i encara es veu amb algú d'allà a Barcelona, dels que d'aquella època també corrien, i parla amb algun atleta d'aquests d'aquella època. Perquè ella viu a Barcelona. Vull dir, ella sí que va continuar corrent, a part dels problemes que ha tingut de salut, ella continua corrent i està molt orgullosa i sort n'ha tingut del córrer.
Abans de que acabem, Maria Antònia, deixem tornar a anar una altra vegada a aquesta arribada, no? Perquè és aquell moment que és el que deia, no? Que és aquell moment d'explosió, una barreja de sentiments, i el primer que sents, dius, és la tieta, no? La tieta
sí,
que...
Sí, la tieta i la meva germana, Núria,
i la teva germana...
que diuen, ja, sou aquí, ja heu arribat.
I en aquell moment què fas? Vas abraçar-les?
No, 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 no podies pas.
No podies, eh?
De... No, no, i llavors elles ja no els vam veure fins a l'hotel. Allà ens va rebre el senyor Oliu, una altra vegada que vivia a Nova York.
Sí.
I ens van estirar amb una camilla. Bé, bueno, a mi em van estirar, segur, la Montse no ho recordo, però a mi em van estirar amb una camilla per refer-me.
Sí.
Em van donar un caldo que vaig trobar boníssim i una galeta. La Montse em va dir que era dolent, però jo, a mi em va agradar i em va refer. I ens van posar aquelles
mantes tèrmiques.
Tèrmiques, allò que és com d'alumini.
Sí.
I amb allò ens van embolicar i llavors ja ens vam aixecar, jo sí que ja em vaig refer. I el senyor Oliu ens va abraçar i ens va portar a l'hotel, a peu, perquè l'hotel el teníem allà a la vora, a la vora de Central Park.
Només faltaria, oi? Haver de caminar una vora. Encara
vam anar a peu a l'hotel. No, no t'ho perdis, i l'endemà vam anar a fer turisme. Vam agafar un avió.
Perquè no n'havíeu tingut prou.
No, no, perquè no, només miràvem bambes. L'endemà vam agafar un avió i ens vam anar als Catarates de Niàgara. Llavors, sí, aquell dia vam fer turisme més sèrio.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Maria Antònia, ja has tornat a Nova York?
No, 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 no.
No.
I he somiat molt, ho somio, que hi vaig. Perquè recordo l'impacte d'arribar allà amb l'avió, eh? Amb el charter, que vam anar amb un avió que era enorme, perquè els de bona marca, els aletes, eren a dalt. Hi havia un departament a dalt, era un charter. Era un jumbo, devia ser.
Sí, 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 d'aquests grossos,
aquests
no?
Aquests grossos.
Escolta, ara
recordo poder pels... arribar allà impactant.
Ara, poder pels 40 anys, escolta, poder que facis mica de guardiola l'any que ve. Bueno,
Has d'anar a un altre lloc abans d'anar a Nova York.
Cap a l'altra banda, eh?
De pas, poder sí, de pas, no?
Una escala tonta, allò, l'escala
sí,
tonta aquella que passa per Nova York, sí. A vegades.
Sí, 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 pues sí, sí, no se sap mai. No se sap mai, però, i que he somiat molt, sí. Però, bueno, no m'ha... Crec que ja ho vaig fer-ho tot, vaig voltar molt, vaig passar tots els ponts, quasi tots els que hi havia per allà. I ja vaig recórrer tot Nova York. I ben caminant.
Àlex, d'aquests dies que ens agraden, eh? Perquè, hosti, poguem tenir la sensació, de viure... Perquè ara ja, diguéssim, que el córrer està molt establert. Sí que es fan marques molt bèsties i hi ha gent que fa autèntiques animalades, Kipchoge i companyia, baixant de les dues hores i això. Però aquella època, amb la logística, amb tots els problemes que suposava, té molt mèrit això que vam fer aquests codinencs. I abans d'acomiadar a la Maria Antònia, deixa'm donar les gràcies a la Marta Pujol. No sé si ho puc dir o no puc dir-ho, sí. Però va ser ella la que ens va recomanar, que ens va recordar aquesta història. I
em va trucar, que estava caminant, jo estava el dimecres caminant, i em va trucar i em va donar la notícia. Dic, sí, sí, tant, si volen parlar, doncs, parlarem.
Doncs,
i a més, aprofitem, Ton, també, perquè si hi ha algun altre oient que se li ocorreixi algun d'aquests aconteixements, que sempre són bonics de recordar, pues encantats de la vida nosaltres.
Jo voldria acabar només amb una cosa, que al cap de 5 anys vaig tindre la sensació, vaig tornar-me a trobar, que no corria llavors, en un altre moment molt diferent de la meva vida, vaig tindre la sensació de la marató. Em va venir que tenia un esgotament, un cansament, una il·lusió, una bogeria, i va ser el moment que va néixer la meva filla Berta.
Imagina't, el millor regal. Imagina't. Però m'encanta justament aquesta comparació, no? Perquè al final... tots són sentiments, tots són emocions, òbviament, en diferents planos, per suposat, no? Però tot això acaba sent coses que es porten a dintre, no? I sentiments que en un moment donat surten a flor de pell, no? A través de l'esport, a través de la família, a través de mil històries, no? Però l'esport és una d'elles, no? I a nosaltres ens agrada sempre aquí poder compartir amb, bueno, poder compartir amb els nostres oients tots aquests moments, aquestes experiències que justament fan tan i tan i tan i tan gran l'esport.
I tant,
doncs, Maria Antònia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha sigut un autentiquíssim plaer, perquè poques vegades m'hagués imaginat que tu i jo parlaríem en un estudi de ràdio parlant d'esport, perquè eren aquestes coses que ja no les tenia, saps? Que no està arxivat junt,
no,
i no d'això. I escolta, moltíssimes gràcies perquè ens ho heu fet fàcil. Ha sigut un autèntic...
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, per pensar en mi. Bueno, gràcies a la Marta Pujol i a tots vosaltres.
I una abraçada també als codinencs que et van acompanyar en aquella...
Ah, i tant, i tots els codinencs, sí, i tant. Ja els hi transmetré tot. Bueno, a la Montse sí, ja li transmetré tot el sentiment que he tingut aquí, el que bé m'ho he passat. Ja, segur que ens està escoltant.
Maria Antònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vale.
Bona tarda.
Gràcies, Maria Antònia.
@tujugues i a twitter.com/tujugues.
Vinga, que passen 5 minuts de 9:15 del vespre. Nosaltres recuperem la dinàmica habitual, bueno, habitual, ja no sé quina és l'habitual del Tujugues, però la dinàmica, diguéssim, de l'actualitat al Tujugues, parlant, Àlex, de futbol.
Sí, comencem parlant de futbol, comencem parlant de, sobretot d'aquest derbi que va passar aquest diumenge. El Sant Feliu jugava contra el Moià, tercera catalana, i malauradament un derbi que es va emportar al Moià i que bé, que ens deixa un gust doncs no gaire agradable, no? Perquè al final les circumstàncies, doncs dos expulsats i així es fa molt difícil no poder guanyar partits.
Jo crec que aquest regust, per això, jo crec que mica en mica, a mesura que anem escoltant les veus que sonaran en aquesta estona de tu jugues, jo crec que et canviarà, perquè jo també tenia aquesta sensació. O sigui, un 4-1 a casa, un 1-4 a casa era un resultat dur, però el que n'opinen els nostres protagonistes no ho és.
Jo no tant és pel resultat, sinó per això, no? Per la dificultat de que al minut 20 i pico et quedes amb un jugador menys i clar, jugar tanta estona amb 10 jugadors i després quan encara falten 20 minuts quedar-te amb 9... és difícil, anava per aquí, no? Vull dir, jo crec que els, a més el Sant Feliu tenia moltes baixes aquesta setmana, sortia amb un equip una mica de circumstàncies, amb un bon 11, però amb una banqueta justeta, i bueno, tot això evidentment es nota, no?
Doncs vinga, comencem a repassar veus, comencem escoltant la veu de l'entrenador, la veu de Lluís Matoneu.
Ahir diumenge vam perdre el derbi contra el Moià, 1-4, però el partit no va tenir massa història des del moment que ens van expulsar a l'Edu. Ens quedaven 10 jugadors al minut 23, em sembla que era. I a partir d'allà vam anar al remolc, ja perdíem 0-1. Vam estar tota la primera part lluitant, però no ens van acabar de sortir les coses. A la segona sí que vam començar dominant i atacant, que podíem haver fet l'1-1 i ens posàvem en el partit. Però llavors també... ens van marcar el 0-2 en un contraatac. Arrel d'aquí també ens van expulsar el Leo a la següent jugada. Ens han quedat amb 9 i faltava 20 i pico minuts encara per acabar el partit. I amb 9 contra 11 no vam poder fer res més. I res, ara la setmana que ve juguem contra el Roda de Ter i veiem si podem sumar 3 punts.
Doncs esperant aquesta visita del Roda de Ter, nosaltres avui... escolta... perquè ens agrada acompanyar-nos de la gent que hi entén, hem fet un fitxatge. D'aquests fitxatges, això, així com que les lligues tornen a començar ara, nosaltres també ens reforcem. I feia dies que les seguíem per xarxes socials, els seus anàlisis ens van cridar l'atenció, i avui debuta el Tujugues, la Carla Masiques.
L'anàlisi tècnica de la Carla Masiques.
Aquest diumenge va jugar el primer equip masculí del Sant Feliu contra el Moià i es pot dir que va ser un partit força igualat, sobretot des de l'inici. El Sant Feliu va plantejar un joc molt més dinàmic i treballat, va jugar des de darrere, progressant i superant línies, sobretot amb jugadors del mig del camp i trobant a jugadors d'última línia a través del joc col·lectiu. En canvi, el Moià va iniciar el partit molt més sòlid defensivament, amb un bloc mig molt unit, esperant el Sant Feliu i aprofitant a l'espai i l'esquena de línia defensiva en quan recuperaven pilota, cosa que això els va permetre fer el primer gol. Cap al minut 20 van expulsar l'Edu del Sant Feliu i això va provocar que l'equip local estigués molt més condicionat i ells hagués d'endarrerir la seva posició per evitar generar certs avantatges que pogués aprofitar el Moià una altra vegada. La dinàmica del joc es va invertir i ara va ser l'equip rival qui va començar a tenir més la possessió de la pilota. Els dos equips es mostraven molt sòlids defensivament, això sí, i això va dificultar moltíssim la circulació i la continuïtat del joc en tots dos equips. Tot i així, tots dos equips van aconseguir trepitjar l'àrea rival i van generar moltes situacions de perill en jugades d'atac organitzat iniciant des de darrere i també en contraatacs aèris aprofitant l'espai generat a l'esquena de línia defensiva. En quant al joc, es pot dir que el Sant Feliu aprofitava més l'avantatge tant posicional com numèric a les zones de banda per arribar al camp contrari i després acabar finalitzant el carril central amb centrada o simplement amb alguna passada. En canvi, el Mollà superava més pel carril central amb jugadors de mig, com el seu capità, i després acabava finalitzant a porteria a través dels carrils laterals, ja que els jugadors del Mollà de bandes jugaven i molt bé, tenien molt bona qualitat. La segona part va estar marcada per una altra expulsió del Sant Feliu, cosa que això va provocar que l'equip rival jugués amb molta llibertat i facilitat i pogués combinar molt més i generar molt més perill d'una forma molt més còmoda i aconseguint marcar així 3 gols més. Tots iniciats des de darrere amb jugades organitzades i amb un joc col·lectiu espectacular. El Sant Feliu no va poder fer gaire cosa més, ja que el desavantatge numèric que tenien no els va permetre combinar i es van defensar com van poder fins a l'últim minut.
Tornem a ser en directe, 8 i 40, al Tu Jugues. I deixeu-me també que us digui, seguint parlant de futbol i estupenda l'anàlisi que ens ha realitzat aquí la nostra nova col·laboradora, que sempre és doncs, un plaer aquestes joves incorporacions. Deixeu-me també que us digui, abans de saltar al següent tema futbolístic, que el cos tècnic del Club de Futbol Sant Feliu ha incorporat una nova persona, una persona, a més de pedigrí, eh? Perquè l'Isma ha incorporat, l'Isma Toneu, que és el primer entrenador, doncs ha incorporat com a ajudant, com a segon entrenador, el Santi Rodríguez. Santi Rodríguez, que ja havia sigut entrenador del primer equip, que a més va aconseguir un ascens de categoria ell com a entrenador, que la seva història futbolística al Sant Feliu, la seva vinculació com a jugador és d'una pila d'anys i d'èxits, i s'incorpora a l'estaf tècnic d'Isma Toneu.
Doncs molt bé, incorporacions a tot arreu, al Tu Jugues, al Sant Feliu. I Àlex, avui els hi dedicàvem als germans Nortes del dia, i jo crec que, vaja, la foto que vam penjar és de les fotos que la família Nortes guardarà allò amb ganes.
Sí, l'Eloi Nortes tornava a venir a jugar aquí a Sant Feliu. Recordeu que l'Eloi Nortes és la segona temporada que està jugant al Mollà, va aconseguir l'ascens de quarta catalana a tercera catalana amb el Mollà, i bé, aquest any doncs, les circumstàncies han fet que es tornessin a veure amb el seu germà Jep, que justament redebutava després del seu periple per als Estats Units. Per tant, es van alinear tots els astres perquè els dos Nortes poguessin estar sobre el terreny de joc. Però millor que explicar-ho a l'Eix nosaltres...
Que ens ho expliqui ell.
Doncs fem això, escoltem què n'opina el Jep Nortes del seu retorn a Sant Feliu.
Doncs avui volíem parlar amb un dels protagonistes de la jornada. L'Àlex l'ha definit com un dels personatges de la jornada, en aquest cas acompanyat del seu germà, de l'Eloi. I és el Jep. Jep Nortes, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta, gran sorpresa, sorpresa per mi, perquè la setmana passada vaig pensar, hòstia, el Jep és estrany que no surti a les actes. I vaig com mirar, no et vaig saber trobar, i vaig pensar, es deu estar... acabant de readaptar, però vaja, tornar al Sant Feliu, a més, tot i la derrota, vas tornar marcant, per tant, suposo que content del debut.
Sí, no, ja tenia ganes de jugar, però el que passa que, clar, s'havia de fer la fitxa, revisió mèdica i totes aquests trànsits, i clar, i més contra el Mollà, això, doncs tenia unes ganes terribles de jugar contra el meu germà, evidentment.
Com és això de jugar contra el teu germà? Com ho vas viure?
Hosti. Molt raro, és molt raro. Molt raro perquè, clar, tota la vida jugant junts. Primer hi ha molt raro veure el vestit d'una altra samarreta. Veure el vestit del Mollà, doncs, evidentment, és molt estrany, no? I és per a que no se'n fali, doncs, contra ell, doncs sí. Molt raro, però, bueno, al final és el que parlava amb ell. Vull dir, no deixa de ser maco, també, i curiós, doncs, mira, una anècdota més, una experiència més.
Ell no va tenir cap mena de mania, pel que hem pogut saber, no va tenir cap mena de mania, i a la primera que va poder et va dir, que aquí mano jo.
Sí, va ser bo perquè em vaig fer la i em vaig tirar al terra i a l'àrbit li va treure una groga. I el meu germà li va dir, home, tio, perquè és el meu germà, àrbit, collons. I a l'àrbit li va dir, jo què sé, a mi tu m'expliques. Jo què sé, que és el teu germà o no.
Bueno, escolta, està bé que la rivalitat es quedi al camp perquè suposo que dinant veu dinar tranquils.
Sí, vam dinar tranquils, però bueno, el partit intentava... Havent perdut no ve de gust.
Clar, clar, evidentment, de ser, havia de ser complicat. Bueno, com ha sigut aquesta tornada a Sant Feliu? Com t'estàs adaptant a la vida codinenca?
Bé, la veritat és que molt bé. Content, més que res, anava una mica de por perquè les restriccions allà pues, no són com les d'aquí, però la veritat és que bé, content amb aquest clima també, aquest clima és, feia temps que ja no me'n recordava, i la veritat és que bé, content.
L'experiència americana, Jep, suposo que la valora és molt positiva.
És increïble. O sigui, si algú em preguntés, tornaria a fer, 100% sí. 100% sí, la veritat. Una experiència que... Suposo que passa com molta gent. Quan surts d'un poble petit com el que vivim i de més, i veus tot una mica de món, doncs, ostres, és sempre algú molt positiu.
Escolta, i et planteixes alguna altra experiència en aquest sentit, de dir, hòstia, marxar fora, o intentar fer carrera com a entrenador, o carrera així com,
moment,
com el Lluís Macià, que està fent carrera, de moment no t'ho planteges?
De moment no. De moment de marxar no és la meva prioritat. De moment ara la prioritat seria doncs, entrar aquí a l'Acadèmia del Barça com a entrenador i llavors aniríem veient.
Escolta, i aquest turmell que et va torturar tant temps abans de marxar, està 100% recuperat?
Està perfecte. O sigui... Tots aquests 2 anys que vaig estar a Chicago no vaig tindre cap recaiguda ni res i toco fusta perquè segueixi així.
Escolta, i parlem en un moment del partit. Ja hem sentit l'Isma, hem sentit la Carla Masíquez que la valorava, però m'agradaria que ens fessis una mica de lectura d'aquest partit. Em deies fora d'antena que tu no creus que el Mollà fos superior i que l'expulsió va marcar bastant el resultat també, no?
Sí, o sigui, jo amb el que em quedo una mica és que nosaltres... penso que mires jugador per jugador i nosaltres som bastant millor equip. El problema és que ells van ser molt llestos. Ells sabien el que venien, no es van ficar en cap mena de problema, ni tan ganes ni res. I al final amb aquestes coses pues, és el que marca la diferència, perquè me'n recordo que érem 9 jugadors i nosaltres seguíem traient la pilota. Nosaltres érem l'equip que tenia la pilota, el que intentava proposar una mica de joc. I amb això t'ho diu tot, 2 jugadors menys i nosaltres sent capaços de mantenir la possessió, doncs ja et dic, crec que un partit d'11-11 que és canviat totalment la diferència que és del 4-1.
Fa unes setmanes parlàvem amb l'Isma, no recordo quants dies fa ja, però ens comentava que és un equip per passar-s'ho bé, un equip que pot fer molt bon futbol, la gent que us ha vist jugar ho comenta, i fins i tot em sembla que és la Carla, que ho comenta en la crònica, que pilotes jugades, sempre traient la pilota controlada, vull dir que fent un futbol maco de veure.
Sí, no? Jo m'ho he notat molt també quan vaig tornar a entrenar, jo feia molt de temps que no entrenava així. O sigui, la intensitat que posen, perquè la majoria són molt joves, hi ha molts que han jugat a bones categories i demés, hi ha molta qualitat, realment hi ha molta qualitat. Ara ens falten altres coses que anirem polint segur.
Vaja, que és un equip per no haver de patir, un equip per estar tranquils i per gaudir del que us deixa jugar aquesta temporada.
Totalment. Espero que sigui així.
Doncs, Jep, et deixem que havíem quedat que seria una cosa breu i, evidentment, doncs, felicitar-te per la tornada i esperar, doncs, a veure si aquests gols de Jep Nortés van sortint cada setmana aquí a les cròniques de la federació i que, escolta, que disfrutis molt, sobretot, que aquest any està sempre prou complicat per tots plegats.
Ojalà. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Jep. Bona nit.
Bona nit.
Les paraules de Nortés. Aleix, el Sant Feliu és 15è a la classificació. Després de 3 partits suma només un punt. Falten molts partits encara i esperem que això vagi amunt. Però de futbol hem de parlar també del B.
Sí, bé, recordar que abans de l'A li van treure aquests 3 punts, que sí que els havia guanyat, que això també és un punt que fa mal, no? Dir que només tenim aquest punt, però sí que es va guanyar aquell partit. Per tant, hem de seguir confiant amb l'A, que ens pot donar moltes victòries.
I tant que sí.
El sènior B, doncs el sènior B no sortim de l'empat. Sí que van començar la temporada una mica malament amb el primer partit contra el líder actual de la competició, però no sortim de l'empat, un empat a 0 contra el Ramassà, un equip que encara no havia debutat. Un equip que va sortir per totes, molt frescos, molt ràpids, amb molt de joc interior. El Sant Feliu va quedar una miqueta parat, van tenir ocasions molt clares, un parell de travessers, que allò, un parell de pilotes que intentes treure jugades, que no acaba de sortir bé. El Sant Feliu va tenir una mica de sort a la primera part, Després sí que es van anar aposentant. Va haver-hi un parell de canvis que va fer l'Àngel a la mitja part, que va donar una mica més de solidesa al mig del camp. Vam començar a pressionar millor, vam començar a recuperar més pilotes. Vam arribar a tenir alguna ocasió de gol, que l'Albert Soraivia la va tenir allò, la típica que sempre té, perquè és un cazagoles, és un delanter d'aquells que sempre hi és. Gairebé va poder fer el gol. Que si l'arriba a fer, el Sant Feliu s'emportava la victòria, perquè era un partit que tampoc... ells se senten bastant còmodes a darrere. Llavors és un gol els hauria anat molt de bé, a més a més per agafar aquesta confiança, per seguir creient en ells mateixos, aquest equip tan jove que n'hem parlat diverses vegades. Part molt positiva, seguim mantenint la porteria zero. Amb l'Alcaldes ens van marcar de penal, que el va parar el porter i a sobre de rebot. Llavors la porteria segueix a zero. Ens falta una miqueta de gol, han de seguir treballant aquests nanos, que segur que de la mà de l'Àngel i amb les ganes que tenen, seguríssim que acabaran sortint els resultats.
Doncs aquest sènior B, que és vuitè a la classificació després de tres partits, amb dos punts, com molt bé deia l'Aleix, amb dos empats, i és important destacar que l'Alcaldes va onzè, penúltim, amb un sol punt, i això sempre és important de comentar-ho.
És el petit triomf de cada temporada. Gerard, tenim 9 minuts, o menys de 9 minuts, 8, per repassar amb tu tota l'actualitat de l'hoquei, que ve farcida amb 3 partits, amb una de bona i amb una bona notícia i dues de dolentes. Per on vols començar?
Gerard, per on vols començar aquesta crònica de l'hoquei?
Perdó, que és que els cascos no funcionaven. Doncs comencem amb l'hoquei masculí, no? El primer equip.
Doncs va.
Que va jugar contra l'Arenys, un partit complicadíssim, amb una pista... bastant complicada. Ja sabem que aquests equips de l'Arenys, l'equip que té, que està a dalt, i que, bé, van perdre 4-1 en un partit bastant complicat, tot i que es van estar fins al final, quasi bé fins al final, amb un 2-1, un resultat superajustat. L'Arenys no va marcar fins als últims compassos del partit. Però bé, una jornada més, no, aquesta falta d'efectivitat del Sant Feliu, que ja venim des de fa setmanes... recordant, i que això és el que feien, no, en aquest equip. De fet, tenim el Jeff Rovira, que ens valora el resultat.
Del partit de dissabte, doncs, faig dues valoracions. Una a nivell de resultat, que evidentment és negatiu, perquè ens anem sense cap punt d'Arenys. Tot i que sabem que era un rival i una pista complicada, la nostra intenció era anar a guanyar els 3 punts. No va poder ser així. Per això ho valorem negativament. Positivament ho valoro que l'equip va saber competir molt bé, vull dir que vam estar dins del partit durant fins a falta d'un minut que no ens fan el 4-1. Crec que vam tenir opcions de poder treure alguna cosa, perquè tot i que comencem perdent 2-0, de seguida fem el 2-1, patint, estem a dins del partit, inclús just abans que ells ens marquin el 3-1 a falta de 4 minuts, disposem de dues ocasions clares per haver pogut empatar a 2. Vull dir, al final ens està penalitzant l'encert de cara a porteria, ens costa molt marcar gols, i amb aquest 3-1 a falta de 4 minuts l'equip es va obrir per anar a buscar l'empat, i ells aconsegueixen el 4-1 a falta d'un minut, que realment va ser la sentència.
Doncs derrota pel Sant Feliu a la pista de l'Arenys. Pròxim partit el 10 d'abril contra el Picat i l'11 contra les Roces. El Pau ens ampliarà la jornada d'aquí dues setmanes, perquè serà històric. El Sant Feliu és 8è amb 16 punts. Gerard, notícies dolentes també pel Segona Catalana.
Sí, el Segona Catalana femení, que va perdre 0-6, un partit molt complicat, jugant contra el Sant Cugat, amb jugadors també de... que el Sant Cugat tenia jugadors d'hoquei lliga, com ens comenta Josep Pineda, i que el Sant Feliu va plantejar una defensa molt tancada, intentar aguantar al màxim el resultat, però que al final es va agafar amb un contundent de 0-6, ja que les rivals també van anotar dos penaltis. Escoltem a Josep Pineda.
Ahir un partit del FEM Segona contra el Sant Cugat, un equip molt jove, amb tres jugadores de l'equip de hoquei lliga, un equip amb molta velocitat, molt incisives. Nosaltres, doncs, no és la nostra lliga. Vam fer un partit que li dirien, els puristes li dirien d'antihockey, o sigui, tancadets a darrere, un rombo, zones, marca 6-25, procurar, doncs, encaixar el mínim gols, i si teníem una contra. però no vam tindre ni les opcions de les contres. Eren molt complicat, eren molt ràpides. Nosaltres som un equip amb 5 jugadores justes, una d'elles és portera, que fa de jugadora, i és molt complicat. Aquesta no és la nostra lliga. Un resultat, doncs, que en aquest 6-0, bueno, 0-6, dos gols de penal i un de rebot. O sigui, podríem considerar que gairebé és un 0-3. Aguantar un 0-3 amb aquests equips, doncs, bueno, està bé. O sigui, no és pel resultat, però, bueno, estem contents, doncs, perquè prenem una bona defensa. Que això ens ha de servir, doncs, de la cara als de la nostra lliga, tindre una bona defensa i poder sortir amb les contres. I el resum, bueno, és un partit de tràmit que l'hem de fer, però no és la nostra lliga.
Gerard, i la bona notícia del cap de setmana sí que la porta el segona catalana masculí, en aquest cas.
Sí, correcte, perquè de fet va guanyar 6-2, remuntant el resultat, va començar perdent i van saber gestionar els jugadors del Sant Feliu, un segona catalana que es veu, de fet, amb moltes aspiracions i jugant amb un molt bon joc. Ara mateix és primera lliga i també podem ara mateix escoltar la valoració de Ramon Carné.
Un partit on el resultat realment no mostra el que va ser el partit, perquè va ser un partit on vam començar anant cap enrere al marcador. Vam començar 1-0 perdent. Després vam empatar 1-1, però se'ns van tornar ficant per davant el Tona amb un 2-1. Va ser una de les poques vegades que començàvem perdent i va ser una situació que al principi ens va ser difícil afrontar-la, però no ens vam ficar nerviosos, vam seguir jugant al nostre, vèiem que érem superiors, ells traien contraatacs, els traien molt bé, però sincerament nosaltres érem els que estàvem atacant quasi bé tota l'estona. I res, amb el 2-1 vam estar fins al final de la primera part, però per sort vam fer dos gols ràpid abans de marxar al descans i ens vam col·locar en 3-2.
Partit que deixa aquesta victòria pel Sant Feliu amb una gran actuació del porter de Pau Nuevo, que va fer un molt bon partit. Ens queden 3 minuts per acabar. Pau, em comentaves per línia interna... cap de setmana o jornada Lliga Tu Jugaire de bojos, la que ve, no?
Sí, com que no farem programa la dilluns vinent, el que hem fet és unificar els dos partits que hi ha aquesta setmana de pàdel. Al principi no estan confirmats, però estaven programats per aquesta setmana. Dos partits de pàdel, masculí i femení, amb els partits de la setmana que ve, que més, com que hi ha equips que doblen jornada, doncs el calendari està apretadet.
Doncs va, sí.
Començaríem el dissabte 3 d'abril amb aquest pàdel masculí Atlètic Sant Feliu Dynamic Pàdel. El 4... Digues, Aleix.
El mateix dia 4. En principi seria el diumenge dia 4 a casa, el masculí.
Ah, vale, doncs
si no hi ha cap canvi d'última hora.
Doncs tot el dia 4 i el femení s'aniria a jugar a Mollet. Llavors la setmana següent, el dia 9, juga divendres, atenció, juga l'hoquei femení, Tona Sant Feliu. El dissabte, a l'episodi a les 10, pàdel masculí Cal Artigues Atlètic Sant Feliu. A les 6 de la tarda, futbol, sènior A, tercera catalana, Sant Feliu, la Llagosta. A la mateixa hora, segona catalana, masculí, Ripoll, Sant Feliu. I a les 8 del vespre, hoquei plata, el Picat, Sant Feliu. Diumenge, 11 d'abril. Al matí, perquè no hi haurà confirmada, hoquei segona catalana, masculí, Vic, Sant Feliu. I a les 5 de la tarda, dos partits, sènior B de futbol, quarta catalana, Predenc, Sant Feliu. I a les 5, hoquei plata, Sant Feliu, Les Roces.
Això vol dir, Pau, que puc fer 70 punts, no, aquesta setmana?
Si apostes, sí. Si te'n recordes, sí.
Al loro, eh? 70 punts i
al loro, que l'Àlex Mir...
Tombo a classificació,
va
eh?
Va al liderato.
Tinc ganes de veure-ho, això.
Doncs bé, aquest és el planning per aquests dies que venen. Nosaltres ens escoltem d'aquí dues setmanes, que ja haurà passat Setmana Santa, i ja serem gairebé... mitjans d'abril. Aleix, Gerard, Àlex, gràcies.
Gràcies a tu, bona tarda.
A reveure.
Adéu.
Pau, fins la setmana que ve.
Que vagi bé, a reveure.
Nosaltres marxem, us deixem la gent de l'Anem a la Muntanya, que segur us explicaran coses molt i molt interessants. Avui ha sigut un plaer poder parlar de la Marató, de l'any 82, d'aquestes coses que per això ens agrada fer ràdio a Ona Codinenca cada dilluns. Marxem, cuideu-vos molt i estigueu tots molt bé. Una abraçada, bona nit.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.